Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La plataforma de distribució de menjar a domicili Justit ha presentat una nova edició del seu gastòmetre, un informe anual en el qual s'analitzen les tendències de menjar a domicili, novetats gastronòmics, hàbits de consum, previsions i altres dades relacionades amb el delivery a Espanya. I què diu aquest gastròmetre? Doncs la novetat d'aquesta desena edició diu que en aquesta ocasió s'han analitzat quines seran aquestes tendències i remarca, primer de tot, que la primera tendència detectada és l'anomenada nostàlgia culinària. Segons aquest estudi, el 69% de les persones associa plats a records feliços de la seva infància i el 37% vincula els seus àpats favorits a determinats moments de la setmana. Això és el que es coneix com a nostàlgia culinària i és una de les tendències gastronòmiques d'aquest any. La segona és la gastronomia digital, i és que les xarxes socials han irromput també d'una forma contundent en el sector de la gastronomia. Segons les dades recopilades a través d'una enquesta realitzada per Ipsos a una mostra de 800 espanyols, el 68% dels consumidors utilitza les xarxes socials per descobrir nous restaurants i el 67% segueix l'activitat d'aquests restaurants a través dels seus perfils socials. A més, el 7% diu que mai aniria a un restaurant que no tingués xarxes. Una altra de les grans tendències analitzades en l'enquesta és la de l'alimentació sostenible. Els consumidors es preocupen cada vegada més perquè les seves eleccions siguin més beneficioses tant per la seva salut com també per al medi ambient. També un altre dels grans temes que veurem reflectits en els hàbits de consum d'aquest any nou és la consciència de l'estalvi. Els usuaris portaran un major control de les seves despeses i el 64% ha declarat que guardarà les sobres de menjar per un altre moment o que les utilitzarà en la preparació d'altres àpats. A més, molts restaurants faran promocions dels seus plats o posaran els costos d'entrega gratuïts. I finalment, la cinquena tendència té més a veure amb la diversificació del consum, és a dir, que vam experimentar un creixement en la varietat d'aliments que consumirem i en nous moments del dia. L'ocultura del teletreball i els canvis en els nombres amb les nostres rutines familiars han fet que l'estil de vida dels consumidors sigui cada vegada més flexible i adaptable. Això ha provocat que consumim més snacks al llarg del dia i no només en les hores estipulades pels àpats. A més, diu que el 57% assegura que el principal motiu pel qual fa una comanda a domicili és donar-se un caprici. I la pregunta és, i totes les persones que no consumim a domicili també pensem igual? Aquesta és la qüestió.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fona plena d'un gran pica-pica, ben ofenós i que ens emplena tota la taula amb les nostres seccions. I el plat fort avui, anem a Jorba, perquè hi ha un projecte que ja en vam parlar al principi de tot de la Fonda i que volem recuperar per veure com el tenim de salut. Anirem a veure aquest projecte de Xarcolant. Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Turro. macarrons i xocolates Virgínies des del 1932 et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim a punt el nostre estimat gastrònom de confiança, l'Òscar Gómez del blog de cuina.net. Òscar, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Pep. Estic estupendo.
A punt per anar finalitzant aquestes propostes culinàries, aquestes propostes gastronòmiques per entrar a la nostra guia Virgínies de la cuina?
I tant. A punt, sempre a punt.
Doncs va, a punt, on anem avui?
Mira, avui anem a Barcelona, a un restaurant que es diu La Iaia Amèlia. Mm-hmm. És un restaurant que està a tocar de la Sagrada Família, que és una zona molt complicada per trobar restaurants que estiguin... Bueno, que m'agrada. A mi, com a mínim, em costa molt trobar restaurants, ni alguns, però són poquets. Aquest és un restaurant familiar que van començar els pares de l'actual propietari, que es diu Manuel Silva. Els pares el van començar el 1976, és a dir, que estem parlant d'un restaurant amb sudera, i fan una cuina tradicional molt, molt, molt tradicional. Quan algú pensa en cuina tradicional, doncs aquí tenim el restaurant La Iaia Amèlia, on el gran hit i el plat estrella són els canelons.
En sèrio? Home,
sí.
Ara que arribem a Nadal, sí. Parlar de canelons, això guanya, eh?
No ha sigut una casualitat, Pep. T'haig de confessar que no ha sigut una casualitat. És una mica buscat el fet de treure els canelons, perquè concretament a la Iaia Amèlia tenen els canelons tradicionals, que els fan amb carn de pollastre i de vedella, no li posen carn de porc. Està parlant amb el Manuel, li vaig preguntar, i tot i així estan espectaculars. A més, tenen la mà molt trencada per fer una beixamel que com a mínim és de les que a mi m'agrada, que és una beixamel que es pot sucar, que es pot menjar, que és cremosa, però alhora és fluida, que no quedi massa trabada, saps? Que aleshores queda una mica pastosa. No, ells la fan molt bé. També fan canelons de peus de porc, si t'agrada el peu de porc en caneló és espectacular, i també tenen l'opció de caneló d'espinacs, que no va ser el que jo vaig triar a les meves visites, perquè ser sincer, però sí que una persona que venia amb mi va triar el d'espinacs i també li va agradar molt.
Oh, és que a veure, jo no sé què tenen els canelons que agradin tant, eh? Són aquelles coses que...
Sí, eh? Jo crec que els catalans i els canelons tenim una relació emocional profunda que ve de fa segles, i jo crec que d'alguna manera, quan som petits, agafem aquest amor cap al caneló i ja no el deixem estar durant la resta de la vida.
I a part dels canelons, què hi trobarem aquí, Òscar?
Doncs mira, fan unes croquetes de cecina d'Astorga molt bones, la cecina del Bierzo, que és aquesta carn de vaca curada i fumada, i llavors a la croqueta li va fantàstica. Fan molt bé també els bacallans, els plats de bacallà tenen 6 o 7 plats a la carta, per exemple, amb gambetes, all i pebrot, el fan amb romesco, el fan amb orella de porc, tenen també xai rostit i desossat, que serveixen com una mena de lingot acompanyat d'un gratin de patates, una patata fina fornejada amb formatge ratllat, que està deliciosa. Fan un rap amb múrgoles i crema de ceps molt bo, també, alta rostida. Llavors, que és un tipus de cuina totalment tradicional, la fan molt ben feta. A mi m'agrada perquè hi ha un punt d'aquest restaurant que, a més, em resulta agradable perquè el menjador estan a tocar de la Sagrada Família i és molt habitual trobar-se amb molts estrangers. I estan menjant en un restaurant una cuina que sí que és la cuina catalana tradicional, i com a mínim aquests, que han vingut a la Sagrada Família, s'emporten una menjada, una sentada gaudint de productes i de plats molt nostres. I això em fa especial il·lusió.
Home, i que a més allà t'hi barregis i diguis, sobretot, que hi ha gent, diguem-ne, de fora, gent estrangera, que li agrada la cuina catalana. Els hauríem de començar a demanar què és el que els agrada més, no? Perquè jo crec que podríem fer aquí els hits de la cuina catalana, no?
Sí, mira, la propera vegada que hi vagi, com que a més sol haver-hi bastant bon ambient i és bastant animat, és que igual m'animo i pregunto a alguns asiàtics i alguns estrangers que n'hi ha per allà, a veure què m'expliquen.
Doncs va, ho provarem. De postres, jo no sé si també vas fer-ne, sí, no?
Sí, tenen molts postres, a més, amb flambejats i amb licors, que és una cosa curiosa. Jo vaig fer unes prunes a l'Armanyac amb nata, També fan maduixes gratinades amb Grand Marnier, o, fixa't, tenen leche frita flambejada amb anisete, amb anís sec, que te'l flambegen allà a la taula. Ve el Dani, que és el germà del Manuel, que és la persona que està a la sala, i et fa el flambejat allà amb la seva armilla, perquè et dic que és un restaurant amb, sí, amb solera. I és molt, a mi m'agrada molt aquest moment de la liturgia, de com amb la cullera va remenant l'anisete i va flambejant la leche frita.
Apa, i vinga, leche frita cap aquí i leche frita cap allà, eh?
Sí, sí, sí.
Doncs escolta, entra en aquesta estimada guia, allò ja gairebé al final dels nostres programes de la Font de Catalunya Ràdio d'aquest 2022, al restaurant Iaia Amèlia. Esperem que t'ho passis molt bé, que tinguis bones festes i sobretot porta't, acaba't de portar bé, perquè a veure si el tió caga bé aquest any.
A veure, jo intentaré no esgarrar-la just ara al final.
Doncs vinga, una abraçada ben gran. Gràcies.
Igualment, a vosaltres.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, vaca menorquina... És una raça molt curiosa, no?
Sí, és una raça molt curiosa, és autòctona de Menorca i, bueno, té moltes particularitats bones, o sigui, és la que està adaptada al terreny i res, molta capacitat per ser una autòctona per infiltrar grasses, és molt tendra, bueno, tot ho té bo.
I també té una bona llet, no?
Sí, també té una bona llet, o sigui, no amb molta producció, però sí que diuen que per fer formatge, al ser més grassa, rendeix més.
Des de Raïma, si hi ha una cosa que també feu, són embotits, i no només sobrassada, sinó que aneu per la part tradicional dels embotits de Menorca.
Sí, sí, allà és tradició això, sobretot la sobrassada, el cuixot, botifarró, la garrixua... Sí, bueno, són tots els embotits típics d'allà de l'illa.
I vosaltres, quan veniu per aquí a Catalunya, a part de la sobrassada que la coneix tothom, aquests altres embotits que teniu, com el cuixot, que a més això sembla que estigui en perill d'extinció perquè no els veiem sovint, què us diu la gent?
La gent, la veritat, és, bueno, és aquest tema, la gent no els coneix, però quan els tasta acaben agradant, o sigui, són productes que són molt bons i la gent quan els té al paladar li agraden.
Com ha de ser una bona sobrassada?
Com ha de ser una bona sobrassada? Feta sobretot tradicionalment, cuidant sobretot el que és la matèria prima que comença amb el porc, pebres bons, tripa bona, o sigui, tot és un conjunt, i res, i fet amb molt de carinyo.
Aquí veig un prestatge que hi teniu tot ple de sobrassades. Unes són més tendres i les altres més curades. Cap a on va el gust de la gent? Cap a la part de la tendra o cap a la part de la sobrassada curada?
La veritat és que això és molt particular. Aquí a Catalunya ens trobem una mica de tot. El que passa que per nosaltres, o sigui, allà a Menorca, el més típic és la més curada i menjada freda. I clar, és la que té més sabor, però també és veritat que quan sobretot aquí si l'escalfem, el gust inclús acaba sent massa fort i tot.
Per tant, llavors hem d'agafar una sobrassada menys curada, no?, per escalfar.
Per escalfar va molt millor menys curada que molt curada.
Ens veurem a Reus?
Sí, segur que sí, aquest any sí.
Gràcies, Francesc.
Vinga.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Del pica-pica de Catalunya Ràdio, de La Fonda, què ens agrada? Doncs ens encanten també les rampoines. Per això hem trucat al Molí l'Avança, allà a l'Arnau París. Arnau, què tal? Molt bon dia.
Pep, què tal? Com anem per aquí?
Bé, fantàstic. Tinc un repte per tu, eh?
Una altra rampoina o què, nen?
Una altra rampoina, sí, noi.
Fica, va,
saps què passa? Que, mira, la setmana passada vaig obrir un paquet de galetes, me'n vaig oblidar, sí. I ara m'ha quedat mig paquet de galetes. Saps aquelles, les galetes de tota la vida, les de la picada?
Les de tota la vida, les de l'àvia, com sempre.
Exacte, doncs m'han quedat obertes i, clar, estan una mica ja allò, saps, allò una mica tubetes.
Remullades, una mica remullades.
Sí. Què faríem aquí, Arnau, amb aquestes galetes?
Mira, les podríem acabar de remullar, Pep, les galetes. Mm-hmm. Aquí el que podríem fer és dues coses. Mira, jo et diria que les podríem aixafar amb un morter o amb una picadora i amb una mica de mantega, d'això mantega pomada, podríem fer una base de pastís excel·lent.
Ah.
Per fer un pastís de formatge, un pastís així cremós, ens aniria de luxe, això de les galetes. Això queda molt i molt bo, a part no pots parar de menjar-t'ho. I si no, podries posar una safata de forn, les podries anar pilant una sobre l'altra, ¿vale? I després hi podries afegir una mica de... una barreja de cafè amb llet i llet condensada i deixar-ho que quedi pres a la nevera. I un cop estigui pres, les podries tallar i servir-ho com si fos una mica un pastís. I com que ja estan remullades,
clar,
endavant, tu. Anava-les de banyar del tot.
I per acompanyar una miqueta de ratafia, no?
És el més de moscatell, però...
Ets de moscatell.
Si no, idea, ja, afegim el tema rampoina. Agafes una mica de... poses les galetes de safata de forn, aquesta que t'he dit, i llavors barreges una mica de llet, una mica de ratafia i una mica de... i un cafetó.
Ah, bé.
Com un carajillo, i això és llarg, hauràs de ser llarg. I ho fots per sobre les galetes ben banyades i et quedarà també amb un regust de ratafia de luxe, nano.
Hosti, tu, unes postres de rampoines... Allò, postres de final de mes, eh? Fantàstiques.
Postres de rampoines, que no ens quedi cap galeta per fer servir, tu. Que no ens quedi cap galeta al pot.
Doncs així ho farem, Arnau. Moltíssimes gràcies.
A tu per trucar. Una abraçada, Pep.
Adéu-siau.
Adéu.
La setmana passada ja us dèiem de que aquí una de les coses que volem fer a la fonda aquests dies és parlar de preparacions que podem fer abans dels dies de festa per no haver de patir tant aquests dies de Nadal, de Sant Esteve, de d'Any Nou i de Reis. I per això ens anem no als cuiners, sinó als podrien dir xarcuters, a les xarcuteres i a les carnisseries de Catalunya, que en saben un niu cada vegada més de fer preparacions. Per això avui tornem a l'Aleix Planagumà d'Olot. Aleix, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
La setmana passada ens vas fer una gran repassada, podríem dir, a les preparacions per fer una bona escudella carn d'olla, que mira, que gairebé podria dir que ja la tenim coent, eh? Però també tenim, clar, tenim un altre dia, que és el de Sant Esteve, que hi ha gent que fa canelons, però a vegades, doncs, necessites alguna cosa, alguna preparació d'aquestes que, mira, que la puguem fer avui, que la puguem refredar i tenir preparada. Per exemple, peces senceres, què és el que s'estila més, diguem-ne, a fer a casa nostra?
Clar, nosaltres ja fa una colla d'anys que ens agrada moltíssim fer aus farcides, vale? I de veritat que el que triomfa més a la carnisseria de casa són els pollastres farcits. Què fem nosaltres? Agafem el pollastre, el desossem totalment, el farcim de carn picada amb diferents farcits que vulgui la gent. Aquest any per Nadal potser anem més per fruits secs, per diferents històries, el fem a vegades amb bolets, amb tòfona i tot. I què fem? És genial perquè tu pots cuinar com si fos un fiambre i al cap d'uns dies, res, és el que deies tu, Pep, l'escalfes i el disfrutes. És a dir, són d'aquells guisats que ens agrada, que nosaltres els diem als clients, ha de dormir amb la salsa, ha de dormir amb la verdura, deixem-lo dormir aquella nit que ens agrada tant després de guisar-lo, que està allà, que està amb la salseta, que està amb les verduretes i tot, doncs el deixem dormir allà, que s'impregni de tots els gustos i tot, i després l'endemà és que és tan fàcil com, ostres, som 10, 12, 20, és igual, cop de forn, només escalfar i a disfrutar-lo, que és el que ens interessa a tots.
Clar, aquests farcits sempre ben amalgamats amb una carn que en aquest cas no sol ser normalment de pollastre o de gall o de capó, sinó sol ser de que podríem dir de carns de botifarra, no? Una mica més esponjades amb molla de pa i amb algun ou.
Sí, sí, clar, nosaltres busquem això, que donar aquest punt d'aquesta carn de porc que ens hi dona aquesta molositat, que vulguis no hi aporta, a part de l'animal, del pollastre o del pau o de l'ànec, el que sigui, i li donem aquesta esponjositat amb la carn de porc i els diferents farcits que hi posem. I li dona això, aquest punt de textura que ens permet això de tenir-lo cuinat uns dies abans i l'endemà després res, el dia que ho hem de servir doncs només res, escalfar, gaudir-lo i de veritat que és un plat d'aquells que diem resultant, no? Que dona satisfacció, el disfrutes i fa festa.
Clar, aquí hi ha una cosa important, Aleix, amb tot això, i és que per una banda tu pots fer, diguem-ne, un tall de farcit d'allò que diem d'un dit, però també podries tallar com si sigués un embortit, com un fiambre, i posar-lo inclús fred, no?, amb una amanida. Això també estaria bé, no?
Sí, sí, nosaltres, per exemple, una de les coses que fem fa molts anys a la carnisseria són els fiambres de Nadal. Fiambres de Nadal no són res més que aus farcides que farcim, que les cuinem i que després les llasquem i les envasem, les venem envasades al buit per el típic entremès de tota la vida, que costes de petits, era el plat estrella que quan hi havia una festa hi havia l'entremès i hi havia de tot. Doncs un entremès, recuperem aquest entremès, recuperem aquestes històries de posar els plats al mig de la taula amb tot de fiambres tallats, diferents gustos, diferents colors, l'ou, ostres, l'ou, havíem crescut amb el pollastre farcit amb l'ou i els bolets voltant per allà, doncs això ho recuperem, ho tenim, i de veritat que és un dels plats que a casa no l'hem pogut treure mai, aquests farcits.
Clar, és que clar, has dit entremès i aquí ja entrem en una dimensió no desconeguda, sinó coneguda, però allò gairebé per recuperar, podríem dir, o en perill d'extinció, no? Perquè amb un entremès, a part, diguem-ne, d'aquests farcits que dius tu, sempre hi ha hagut allò que sigui el tall de pernil, que sigui el tall de botifarra blanca, el tall de botifarra negra, també alguns indrets, la mortadela, que no és gaire d'aquí, eh? Però hi ha una cosa que jo crec que els últims anys al món de la xarcuteria artesana això es torna a veure, i és l'artesania del pernil cuit.
Sí, 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 intentem això, doncs fer un pernil cuit ben fet, una peça de pernil, que porti pernil, que no porti res més que una bona peça de pernil, i és això, ben cuita, ben curada i tot, i després, clar, és que quan tu menges un pernil que està ben cuit, que està ben amanit i tot, la textura, la tendresa que té, doncs, ostres, doncs jo crec que ha passat de ser una cosa del dia a dia que teníem, doncs a poder-la disfrutar, a poder-la gaudir, perquè, ostres, vulguis o no, portem uns anys, fa uns anys enrere, s'havia corromput molt el món del pernil, i gràcies a Déu ara anem a això, que els xarcuters, que els carnissers estan fent el seu propi pernil, estem podent disfrutar d'aquests pernils, a més els productes, els porcs que estan sortint ara, hi ha grangers que treballen espectacularment amb els animals, i això es transmet, i això ho trobes a l'hora de fer un bon pernil, de poder-lo disfrutar, de que hi ha un amaniment superbàsic, i quan tu te'l menges notes aquell gust que ostres, que recordes fa molts i molts i molts i molts anys.
Clar, quan cou un pernil d'aquests cuits ara actualment? Perquè, clar, és baixa temperatura, però molt de temps.
Clar, nosaltres, per exemple, ara amb les màquines modernes que tenim, clar, cuinem el producte a cor. És a dir, volem que quan arribi aquesta temperatura amb el menys intensitat possible i amb la més... intentem això, que a poc a poc vagi pujant la temperatura perquè es vagi coguent bé de fora cap a dins i tot, i quan just a la temperatura que ens interessa al cor, doncs és aquesta, és que es pari el forn i que després ja només l'hagin de treure i refredar, perquè ens interessa molt, i aquest punt del refredament que és el que ens assegura que tots els sucs es queden a dintre el pernil, és el que busquem, i que quan tu el mosseguis no sigui un pernil eixut, sigui un pernil melós, gustós, que tingui aquesta textura, aquesta frescor que no sembli un xiclet, que no sembli un xiclet i que es trenqui, que és el bo dels pernils.
Fixa't que hem començat parlant de pollastre farcit i hem acabat amb l'entremès. Hi ha una cosa que, clar, això no és que, diguem-ne, el món de la carnisseria ho feu, però cada vegada se'n veu més, que és que hi posem al mig de l'entremès, que és l'ensaladilla, no?
Sí, 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 és una d'aquelles coses que quan en parlàvem m'ha vingut la imatge del plat, el pernil tallat a mà, però el pernil, no un pernil d'aquests que tenim ara, els pernils d'abans que es mataven a les cases de pagès, el pernil tallat a mà i gruixut, i al mig veus l'ensaladilla amb tot el toc el toc de color, que dius, ostres, ara és allò que aquí no quadra gaire, però la veritat que, ostres, és xulo, i poguéssim recuperar això, un bon entremès, un bon plat d'aquests d'abans, ja sigui amb diferents embotits, sense mortadela, fos-li un pa de fetge, posa-li, mira, ara que estan de moda, els patents cruts, aquestes històries, doncs, ostres, doncs podem donar un joc molt xulo, i en lloc de fer plats individuals, posem-ho al mig de la taula, compartim, que és el xulo d'aquests dies de Nadal, compartir amb la família, amb els amics, amb la gent que estimes, doncs disfrutar-ho.
Clar, ara has dit el patent crut, també és una d'aquelles coses que ara el món dels restaurants també l'han tornat a posar de moda. Jo sempre us toco una mica el crostó perquè us dic, ei, controleu, que els cuiners i cuineres de casa nostra us estan passant la mà per la cara amb els patés en cru. Però és veritat que torna a haver-hi una nova cultura, no? de donar-li valor a un paté, en aquest cas a uns en cru, amb la seva massa de pa i tot això. I ara cada vegada també hi ha més, diguem-ne, més xarcuteries que tornen a fer, no?, aquestes peces que no n'hi ha sempre, perquè clar, costen de fer, però sí que és veritat que fan molta festa.
Sí, sí, la veritat és que fan molta festa i és una cosa d'aquelles que abans teníem i s'ha perdut, desgraciadament s'ha perdut, i és que és un plat excepcional, és brutal, és això que dius, ostres, un plat de patent crut per compartir, o pa de feig, el que sigui, al mig de la taula, queda de conya, i és això que dius tu, gràcies a l'impuls que ens han donat aquests restaurants, això, doncs la gent el coneix i te'l demana, i el dius, ostres, doncs va, tornem-lo a fer, tornem-lo a recuperar, i de veritat que val la pena provar-lo i degustar-lo, i aquests dies jo crec que és ideal per posar-lo al mig de la taula i disfrutar-lo tots junts.
Comença a pensar, perquè tornarem a trucar abans no acabi l'any i ens hauries de fer algunes propostes d'aquelles coses que podem portar fetes, perquè ara, com que cada vegada hi ha més gent que o es queda a casa o se'n va a casa d'algun altre, però hem de deixar això fet, comenci a pensar.
Perfecte, fins la pròxima, gràcies.
Gràcies, Aleix.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Avui toca a Jorba, perquè, mireu, un de les primeres persones que va venir a la Fonda, ara ja fa una miqueta més de 3 anys, hi vam parlar des d'aquí a l'estudi, que ens va emplenar l'estudi de plantes oblidades, que després vam necessitar una escombra i fins i tot un aspirador per treure-ho tot. I avui hem quedat amb un forn, de fet, el forn de Jorba. Obro la porta a veure si trobo per aquí en Marc. Mira, ja el veig. Marc Talavera, molt bones.
Bones, com estem? Ho heu trobat bé? Heu trobat bé el forn?
Sí, home, un forn fantàstic aquí al mig. Però bé, veig que el forn és un forn i és Colmado, és la botiga del poble, això.
Bueno, una miqueta, des de Xarcolant, quan vam tenir l'oportunitat d'assumir la gestió del forn de Jorba, vam dir, farem pa, evidentment, però també farem moltes altres coses, no? Volem que sigui un aparador on trobar totes aquelles herbes, tots aquells productes que dius, això es menja? Doncs sí, això es menja, si ho pots trobar al forn i pots omplir la cistella amb productes totalment d'aquí, bons, i dius, hòstia, menjant aquells espaguetis, aquells macarrons, aquella marmelada o aquell pa, estic contribuint que el nostre territori, que el nostre paisatge estigui cada vegada una mica millor. Aquests pagesos cada vegada les passen una mica menys putes, no? Per tant, el forn de Jorba, a Xarcolant, el que volem és demostrar que podem produir diferent, que podem menjar diferent, i aquest sistema l'hem de transformar sí o sí.
Clar, quan vau venir, a Xarcolant era un col·lectiu i ara jo crec que n'és un altre, perquè jo crec que heu crescut molt, no? Mira, veig aquí l'Èlia. Èlia, què tal?
Bones, bé, aquí, formant part d'això.
Tu ja hi eres fa 3 anys aquí?
No, sóc de les noves incorporacions vinculats amb alimentació, amb el forn, i aquí estem, contribuint, com diu, a fer apropar aquestes plantes, aquestes silvestres, a la gent que les vulgui tastar.
Tu d'on ets?
Jo sóc de Sant Boi, visquent a Vilafranca.
Carai, i treballant a Jorba?
I treballant a Jorba, sí, sí.
I això com es fa cada dia?
Pues, amb paciència i moltes ganes.
Sí, perquè, clar, és una d'aquelles coses que moltes vegades en parlem, no? I ho mirem. El fet aquell de això que parlem ara tant de la sostenibilitat, del quilòmetre zero i d'això, i dius, i ara haig de fer 20 quilòmetres o 30 quilòmetres per anar a fer una feina. A veure, ja, quan vam parlar de Xarcolant, el que us dedicàveu era a recuperar plantes oblidades i éreu un grupet molt petit de persones. Marc Talavera, a Xarcolant, quin número us podem posar?
Sí, a Xarcolant seguim treballant per recuperar les plantes oblidades, aquestes arbotes que trepitgem i que no sabem ni per què serveixen, per demostrar que puguin ajudar a canviar la manera de produir i consumir aliments, no? L'essència i l'objectiu és el mateix, però nosaltres pensem que seguim sent petits, però som una miqueta menys petits que abans. Potser, com vam parlar, érem 50 o 100 sòcies i ara som més d'un miler de socis i sòcies repartits per arreu de Catalunya i també en altres indrets dels països catalans. De fet, tenim 19 grups locals, que els anomenem nodes, i els socis i sòcies del Lluçanès, de l'Empordà, del Berguedà, de les Terres de l'Ebre, s'organitzen i diuen, escolta, jo no conec les plantes del meu poble, doncs saps què, quedem, fem una sortida. Jo voldria aprendre a fer cistells, doncs saps què, busquem aquell tallerista, truquem l'Anna, el Ramon, i prenem a fer un cistell. No? I mica en mica anar fent bullir l'olla, no? Anar deixant petites petjades arreu del territori. I al final, Jorba és el poble on tenim la seu central, la seu física del col·lectiu Eixarcolant, però l'àmbit d'actuació és, sens dubte, arreu de Catalunya i dels països catalans.
Quins són els vostres principals objectius?
És molt senzill. És cinema, festes amb un llenguatge de Twitter i col·loquial, és que aquesta bogeria que tenim a nivell del sistema alimentari, econòmic, capitalista, doncs l'ajudem a revertir, no? Perquè al final el nostre sistema econòmic sabem que ens està fent viure per sobre les possibilitats, sabem que el planeta és finit i per tant sabem que necessitem, per exemple, recuperar sobirania alimentària, sabem que necessitarem més pagesos i pageses, sabem que necessitarem que mitjançant el nostre consum fem que els boscos es cremin cada dia una miqueta menys. I una de les moltes vies que hi pot haver, però una de les vies que hi ha per ajudar amb tot això és quines plantes tenim que puguem fer servir, quines varietats de pomes, de peres, de tomates, d'albergocs podríem cultivar que no cultivem, no? Estem parlant de milers d'espècies i varietats que ningú, pràcticament ningú cultiva, ningú pràcticament coneix, però que serien útils per tornar a recuperar sobirania alimentària. Per tant, quin és el nostre objectiu? Explicar que això hi és, que no estem bojos, que la comunitat científica ho avala, que aquestes plantes són bones, que es poden plantar, que es poden cuinar, que es poden vendre i que es poden menjar. I al final, aquest seria la síntesi, el fil conductor del per què Eixarcolant i de tot allò que fem.
Èlia, creus que això és real o que és una utopia?
Crec que és molt real. O sigui, crec que és molt real. Cal defensar-ho, lluitar-ho, comunicar-ho. Però crec que és real. Ho estem fent. Portem bo i un any fent-ho aquí al Forn de Jorba. I estem molt a prop també dels primers productes envasats, de les primeres... potser la part més comercial, més de lineal, de supermercat, aquella cosa més plausible. Parlo molt d'alimentació, però perquè és la meva àrea, és el meu lloc on hi estic ficant, no?, la meva petjadeta aquí a Eixarcolant, però és real. Hi ha plantes a l'or, hi ha plantes que estem utilitzant, plantes amb les que estem investigant, en Ramon i la Marta que les cultiven, a tot l'equip, o sigui, com podria començar els 10 noms, i és real.
Clar, perquè hi ha una certa paradoxa, no? Marc, tu ara acabes de dir que falten pagesos i pageses, però cada vegada sentim que cada vegada hi ha pagesos i pageses que van plegant. Llavors, a on està el nivell, diguem-ne, de que aquests pagesos i pageses no pleguin o que hi hagin joves pagesos i joves pageses que es dediquin a aquest món i que puguin viure bé, és a dir, i quan dic viure bé, vull dir dignament, és a dir, com el que entenem, diguem-ne, amb un nivell de vida, evidentment no estem parlant de fer-se multimilionaris, potser, però amb un nivell de vida, diguem-ne, que qualsevol persona pugui viure, no?
Al final, per això és tan important poder cultivar de forma diferent, comercialitzar de forma diferent i sobretot generar una cadena de valor local. És a dir, que tu no tinguis uns camps de cereals, aquell cereal se'n va amb un camió que viatja al port de Tarragona, de Barcelona i s'exporta a un altre racó de món. Al final, si fiquem l'exemple del porcí, no? Som una petita parada en tota la cadena de valor del sector porcí i això massa cosa no ens aporta. Què ens cal a nivell de pagesia? Que cada cop un pagès necessiti menys hectàrees per poder viure, el que s'anomena la unitat de treball agrari, que no necessitis 20 hectàrees, o 25, o 30, potser amb 4, 5, 3, 2, 10, depèn del cultiu, que puguis viure. Perquè al final, o sigui, estem davant d'una taula, no? Aquesta taula, imaginem-nos que és el territori agrícola de Catalunya, el territori és el que és. Si cada cop necessites més superfície per viure, cada cop tindràs menys pagesos. Però és que si hi ha menys pagesos, aquest pagès al seu temps lliure no arreglarà aquell marge de pedra, o no arreglarà aquella font, o no anirà al bar del poble. Aquell bar del poble, al final, si ningú hi va a consumir, anirà tancant. I aquella casa on hi havia flors i tiraves fotografies, no hi viurà ningú perquè ningú podrà viure d'aquella terra. Per tant, com podem revertir tot això? En primer terme, posem deures a l'administració. Ens cal un pla a nivell de país per dir, escolteu, nois i noies, com ens imaginem que seran els nostres sistemes alimentaris d'aquí 10 o 15 anys, sabent que el món, tal com l'entenem, segur que canviarà. Qui ens havia de fer pensar que aquest estiu no hi hauria glaçons? Doncs com aquests canvis, n'hi haurà molts altres. Ens anem a planificar estratègies i polítiques públiques que ens permetin avançar de forma positiva i progressiva, que és molt important aquests dos conceptes, cap a aquestes transformacions, però tu no la pots dir a un pagès que d'avui per demà que canvia la seva forma de fer, li has de donar eines, li has de donar mecanismes, li has de donar sortides. I lligat amb tot això, tenir eines diferents de les que s'estan plantant actualment, que són aquestes espècies silvestres o varietats tradicionals, poden ser molt útils. Si tu plantes tomàquets, plantes els mateixos tomàquets que estan plantant al Marroc, Andalusia o a Sud-àfrica, el preu al que tu vendràs aquells tomàquets no l'estàs fixant tu, l'estàs fixant al mercat. Si tu plantes tomàquets del Pare Benet, tomàquets de Montserrat, tomàquets de Sant Joan, tomàquets nas de bruixa o tomàquets de cupons, aquests tomàquets són únics i per tant tu estàs decidint amb aquest producte amb un valor diferent com el vens, no? I si a més quan tens excedent de tomàquets, fas una salsa de tomàquets, fas un ketchup, fas un tomàquet sec o fas una marmelada de tomàquet amb pebrot, doncs està generant a més un valor afegit més, no? I això és super, super important. I si a més amb aquesta marmelada fiques unes ortigues, unes verdulagues, uns llatzons que et surten entre les tomaqueres i que has d'arrencar i en lloc de llençar els aprofites, està generant encara més economia en el mateix territori. Al final, els pagesos no deixen de ser empresaris. I per tant, necessitem generar com més economia millor amb la menys superfície, amb la menor superfície possible i que a més mantinguem uns criteris de justícia social, preu just, respecte evidentment pel medi ambient, agricultura i conservació de la biodiversitat són dos elements que van estretament lligats, no? Per tant, tot això, el context i el concepte, el tenim molt clar. Falta que des de totes les persones, des d'individus a nivell de consumidors i consumidores fins a administració, hi posem les eines perquè això passi. I no passarà d'avui per demà, segur, però passarà. I pot passar de dues maneres, o a les bones o a les males. O bé perquè peta tot i de cop i volta hem de ficar-nos a menjar tot plegat d'aquí i llavors seran tots esternuts, perquè clar, com aconseguirem proveir-nos uns aliments si fins ara confiàvem que vindrien de fora, o podem fer-ho de forma planificada, i seria aquest l'objectiu, no? I en aquesta transició, doncs nosaltres aportarem, volem aportar juntament amb molts altres projectes que acabo posant en valor, que estan treballant amb aquestes plantes oblidades, doncs el nostre petit granet de sorra, demostrar que tenim unes eines que ara no utilitzem i que potser estaria bé començar a fer servir.
Clar, perquè de fet moltes vegades, i ara per exemple si ens escolten pagesos i pageses que estan passant un mal moment des de diversos àmbits, des del món diguem-ne de la llet de vaca, des del món de la pagesia pura o de l'horticultura, des del món de la fruita, que sempre parlem de tot això, no? Del difícil que és arribar a final de mes, arribar a un any en què no hagi passat cap desgràcia i tot això. Però, de fet, la mostra sou vosaltres mateixos. Quants sou ara aquí que, diguem-ne, que viviu, que treballeu en el col·lectiu Xarcolant? Una cosa són els socis, però que treballeu el dia a dia, quanta gent sou ja?
Ara som 22 persones vinculades professionalment, però toquem moltes àrees diferents. No tot és l'àrea agrícola. L'àrea agrícola genera una ocupació de 4 persones. L'àrea d'alimentació de 4-5. L'àrea de recerca, l'àrea de divulgació, l'àrea de dinamització i emprenedoria agrària. Per tant, tenim diferents eixos de treball i sí que, evidentment, un dels eixos és l'eix agrícola. Aquest any estem, per exemple, comercialitzant llavors, ja hem comercialitzat fins a dia d'avui al voltant d'uns 30.000 paquetets de llavors, que estan molt bé, que vol dir que 30.000 persones d'arreu de Catalunya han plantat un tomàquet, una ortiga, una verdolaga, una mongeta que potser fins ara estava en risc de desaparició, no? I la idea i missió de Xarcolant és sobretot ser exemple i demostrar què és el que es pot fer. Nosaltres no som millors que la molta altra gent que està treballant en aquest sector des de fa molts anys, molt més que nosaltres, fent projectes superxulos de nivell alimentari, a nivell agrari, a tots els nivells. El que sí que potser som diferents a Xarcolant és que som un moviment que aglutina una miqueta tot i que el que vol no és només fer, sinó sobretot fer que passin coses, fer que passin moltes coses i que deixem de ser aquella pedra que està al marge del camí i passem a ser aquell eix central del camí que se'ns tingui en compte des de tots els estaments del sistema alimentari a nivell de recuperar aquestes plantes oblidades.
Clar, Eli, perquè un arriba a pensar que, clar, amb tants, diguem-ne, projectes diferents, vosaltres, diguem-ne, com deies tu ara, ho toqueu una miqueta tot, però clar, és que s'ha d'estar molt ben organitzat, perquè, a més, suposo que hi ha projectes que necessiten dos o tres, diguem-ne, departaments diferents, no?
A mi, realment, aquest concepte i quan vaig entrar així una mica de nou així m'agrada molt definir-lo com és una magnífica bogeria, o sigui és algo on que jo arribi un dia vaig a l'obrador em trobi un ram de algo verd allà amb alguna flor que té a sobre i ostres, pugis a dalt li preguntis al Ramon, al Marc aquí sigui, una cosa, el ram aquell què és? què em puc fer? No, mira, és això, 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 això. Ah, vale, perfecte. I ho vas fent i aquell producte llavors ens haurà de sortir, és a dir, algú l'haurà de vendre i tens aquí tot l'equip de vendes, però també algú haurà de penjar xarxes, o sigui, és com un engranatge que ell sol es va buscant. Igual que pues, això, el Ramon i la Marta, la Júlia, les persones que s'estan encarregant de l'ordi i les varietats, ens... ells necessiten llavor de carbassa. Hosti, què en fem de tota aquesta carbassa? Que, clar, volem la llavor, la polpa, i clar, la carbassa arriba a l'obrador i vinga, pues, coca de carbassa, melmelades de carbassa, comences a fer proves, comences a, aquí a començar a engegar la màquina, o s'ha de fer un taller, tota la part de divulgatives, ep, nois, que hi ha carbassa, feu el pastisset de carbassa, no?, en el taller de reaprofitament, i una mica aquest engranatge entre totes acabem generant el producte que cal a cada una de les àrees.
Hi ha pebrots que a vosaltres us sobri la carbassa i el que vulgueu siguin les llavors, no?
Sí, podríem definir la carbassa com un subproducte, eh? De fet, la línia d'alimentació de Xarcolant, en el seu dia, l'origen va néixer a dir, ostres, si nosaltres multipliquem varietats, tindrem un excedent. Per tant, aquest excedent és perfecte per demostrar que allò estem explicant amb llibres, amb tallers, les llavors, que és collonut per menjar, que la gent vagi a tastar i digui, no, no, és que sí, és que és collonut, o no, o ho hem de fer diferent, però és com acabar el cercle, no? No es podria entendre el relat de Xarcolant sense aquesta part d'alimentació, que és la que més ens ha costat, i per això hem iniciat doncs, més tard, perquè si no estem teoritzant, no? I teoritzar està molt bé, però al final, quan tu menges, dius, vale, això no m'agrada, i jo escullo comprar una altra vegada o plantar-ho de nou, no? Això és molt important. I també, com prenent la paraula que deia l'Èlia, la gràcia és demostrar que, tot i que això sigui una bogeria, és una bogeria que pot funcionar i que, per tant, molta altra gent pot decidir iniciar projectes ben pensats, ben estudiats, que aparentment puguin semblar una bogeria, però que en realitat no ho són i que són molt necessaris, que són molt complexos, que el sector agroalimentari està molt cardat perquè aquí li agradaria cobrar el mateix que cobra fa 40 anys, doncs hi ha pagesos que estan cobrant el mateix que fa 40 anys i evidentment els costos no són els mateixos, tenim un problema d'economies d'escala, tenim molts problemes estructurals, però tot i això hi ha molt camí per recórrer, hi ha moltes oportunitats i per tant ens ho hem de creure i precisament creure'ns ho vol dir pensar, imaginar i fer coses diferents i no caure en allò que ja estem fent fins ara o camins que potser hem trobat esgotats, no? I per tant aquesta també és l'al·licient quan algú truca, quan algú ve aquí o quan algú dels productes que tenim precisament doncs, al forn saps que ha començat arrel de la inspiració d'haver vingut amb alguna de les activitats o jornades de Xarcolant, dius d'acord, el que estem fent val la pena, no? Quan t'escriu un soci o sòcia de l'altre racó de Catalunya, no, que tinc una finca, aquí faré no sé què, ostres, doncs perfecte, per què no somiar i imaginar-nos que algun dia, no li ficarem una data, quasi tot Catalunya pogués estar dedicat a cultivar productes que fossin locals i que a més es venguessin i mengessin localment. Per què no ho fem? És possible, no? Intentem avançar cap aquí.
A veure, mira, posem una hipòtesi, a veure si em podeu ajudar. Jo tinc un hort, no ho sé, al Solsonès, i no sé què fer-hi, no? Jo us puc trucar a vosaltres i dir-me, nois, ajudeu-me, va, anem a posar l'hort en dansa. Això, què? És una de les tasques que feu vosaltres?
Podem fer-ho, entraria dintre l'àrea d'assessorament, no? Primer de tot diria, observa què és el que et creix. I observant les plantes que et creix, segurament podríem parlar que al voltant d'una vintena de les herbes que et creixen a l'hort, ja te les pots menjar. Per tant, segur que hi tens coritxo, segur que hi tens malva, segur que hi tens verdolaga, segur que hi tens lletsons, segurament també hi tens ortigues, és possible que tingui roselles, per tant, una vintena d'herbes les tens. Aleshores dius, és un hort solell, és un hort obac, anem a mirar quines llavors tradicionalment s'han recuperat al Solsonès. Parlaríem segurament doncs, amb la gent de l'era. Escolta, Xènia, de les llavors que teniu vosaltres a Manresa, quines toquen a la zona del Solsonès? Oh, doncs allà tenim un nap, una col, uns tomàquets, una carbassa, doncs que podem plantar i amb això tu podries organitzar el teu hort, en aquest cas d'autoconsum al Solsonès, on d'una banda tindries allò que plantes i de l'altra tindries aquelles herbes que et surten soles entre allò que plantes però que també et podries menjar, no? Es tracta d'aquella mala herba que l'entenem quan et fa nosa amb el teu cultiu, arrencar-la, però després no llançar-la sinó poder-la menjar. O fins i tot en algunes dir, ostres, aquesta herba seria collonuda, però no em surt a l'hort, doncs saps què? Planta-la. Planta-la i cardellets, que són excel·lents. Planta-hi lletsons, que són excel·lents, planta i coritxos, que són excel·lents, o planta i ortigues, que són delicioses, no? I en això...
Escolta, Marc. Perquè, clar, ara m'estàs dient planta ortigues, però si les ortigues surten sense plantar...
Imaginem que no te'n surtin. Si te'n surten, no les plantis. Si te'n surten, no cal que les plantis, que ningú es foti plantar ortigues en una hora que ja n'hi surten. Però si tu, imaginem que tens una terrassa a Barcelona i t'encanten les ortigues, doncs, collins, planta ortigues a la terrassa, no passa res. I la idea és aquesta. Nosaltres sempre diem que d'herbes no es menja, però les herbes també es mengen, no? Al final, ni les herbes silvestres ni les varietats antigues no són millors que el que tenim ara, ni són millors que els productes que ens poden venir de fora, eh? Perquè, escolta, l'ocra, que ve de la zona de la Índia, s'adapta perfectament aquí i és boníssima. Els xilis, que venen de segons quines regions de l'est, també són excel·lents. Amb això no hem de renunciar, però com més oportunitats tinguem, millor. El poble de mons pares es juga molt a la botifarra, no? És un joc de cartes. Com més trumfos tens, més opcions tens de guanyar. Al final, amb un hort és el mateix. Si tu jugues amb dues varietats, amb tres o amb quatre, doncs potser estàs cardat. Si tu jugues amb 200 o amb 300, tens més en triar, no? I tenim un sistema alimentari que, hòstia, a nivell de tot el món es basa en només 30 espècies alimenten el 90% de la població mundial. Com pot ser? Si a Catalunya en tenim més de 300 silvestres comestibles i estimem que més de 5.000 varietats agrícoles tradicionals, només a Cerdanya, amb dos estius de prospecció, hem trobat llavors de més de 200 varietats antigues. Com pot ser que tot això no ho posem en valor, no? Es tracta de resoldre aquesta anomalia estructural del país.
I com pot ser que estiguem tan secs? Com pot ser que hagin perdut tanta saviesa popular? I estic parlant, diguem-ne, de la gent de la nostra edat i de la gent més jove, perquè la gent gran la coneixen, però malauradament moltes vegades no els hem escoltat. Per què? I què hi podem fer-hi?
Crec que hi ha dos factors molt claus. És que hem deixat d'escoltar, o sigui, hem deixat de preguntar, hem deixat de... I tenim moltes facilitats. Molta gent s'acomoden i és més fàcil anar a la botiga, agafar un tomàquet. És igual, no em plantejo si no fa olor a tomàquet, no? I és el 25 de desembre i m'estic menjant un tomàquet. Però és que vaig a la botiga de sota casa i les tenim. O sigui, sí que hi ha un valor afegit, que és el de buscar el producte i el de no voler menjar el que em ve de gust, sinó el que la terra em dona, la terra em proporciona, que fa que amb la societat, amb el ritme, també amb els discursos comercials, amb les campanyes de màrqueting de moltes històries diferents, acabis sense qüestionar-te. O sigui, jo crec que és que el fet no és que no ho valorem, sinó és que no ens ho qüestionem. No preguntem als avis, a les àvies, no preguntem a les tietes, a la cosina, això, no sé, una mica és com aquest punt de que ens hem, perdó per la paraula, però ens hem atontat tots plegats. No, i quan ho expliques normalment li donen valor. Quan ho expliques dius, ostres, clar, ala, uau, perquè realment si t'ho expliquen, però crec que és el punt aquest, que ja no anem a buscar nosaltres la informació, sinó la informació esperem que ens arribi.
Clar, és que de fet és el que dius tu, no? És molt més fàcil anar al supermercat que tenim a baix i comprar una bossa d'una cosa que se li diu enciam o que hi ha una barreja de no sé què, que no pas doncs, a anar a l'hort. El que passa que, clar, que el gust és sempre el mateix. A vegades podríem fer aquella paràbola, no?, d'aquell ramat de xais que van tots, diguem-ne, cap a un precipici i nosaltres, diguem-ne, jo tinc la sensació que hi ha una gran part de la societat que vagi a dir, menja tres o quatre cosetes, no?, i si ara ets molt saludable, segurament menjaràs una miqueta de, amb tots els respectes, ho dic pel senyor Tofu, eh?, de tofu, una mica del bocat i ja està, quan aquí no... Mira, aquesta és precisament una de les plantes que, bé, cap a Tarragona ja en comencen a cultivar, eh? Vull dir que no sé si ara amb el canvi, diguem-ne, de temps que tenim, d'aquí a poc, aquí a Jorba, també hi haurà el bocats.
Esperem que no arribi el canvi climàtic al punt de tenir bocats a Jorba, que a les nits d'hivern arribem ben bé a 8-7-0. El que deia abans l'Èlia, jo diria és clarament això, hem desconnectat amb l'origen del menjar. Pensem que el menjar creix en un supermercat i, a més, també això ha fet que el nostre sistema alimentari ens proporcioni productes d'arreu del món, però no locals, i que, per tant, quan nosaltres com a consumidores i consumidors vulguem anar a buscar productes locals, ens costi molt. Espais de venda com el Forn de Jorba n'hi ha poquíssims, on tots els productes siguin locals. I això fa que tu, com a consumidor, compris i no t'ho pensis massa d'on venen els productes. Un exemple, l'enciam, que m'ha fet molta gràcia, fa uns dies doncs, van venir aquí uns... estudiants d'una escola de cuina, els vaig portar a l'hort, els vaig dir, doncs mira, ara amb tots els productes que teníem aquí recollireu doncs, els ingredients per fer el vostre dinar. Els vaig donar una cistelleta, un ganivet molt mono, i al cap d'una estona, que jo vaig estar provant altres coses, em vaig trobar un grup parat davant d'un enciam. I dic, què feu davant de l'enciam? Dic, ja us he dit que ho podeu collir, no? Si voleu un enciam, el colliu, no? No cal que donem més voltes. Diuen, no, és que no sabem com collir un enciam. I no eren nanos de 15 anys, eh? Eren gent de 20, 30, 40 anys, que en principi eren cuiners forjats i bregats, però clar, és que els d'aquell grup em van dir que tots els enciams que havien treballat als restaurants eren enciams que venien nets i genitats dins una bossa de plàstic. I una noia, per fi, es va acotar, va agafar la navalla, va decidir-se a tallar l'enciam, però clar, quan va veure que hi havia un llimac, va fotre un salt, eh? Total, que vaig haver d'acabar collint jo l'enciam. Aquesta anècdota real, tot i que sembla una caricatura, ens permet entendre en molts casos com de lluny estem del que vol dir fer de pagès o de pagesa i, per tant, de l'esforç i del que darrere els aliments. No? Parlava l'altre dia amb uns companys que es dediquen a la distribució ecològica que em deien, clar, com pot ser que els sindicats, per exemple, diguin que hem de reduir la cistella de la compra? Si la cistella de la compra a nivell alimentari representa menys del 13% de la despesa d'una família, una acció tan bàsica com alimentar-nos és només el 13%, quan almenys hauria d'estar al voltant del 20%, no? Ens hem acostumat. També perquè si gastem el 60% del sou en un lloguer d'una habitació d'un pis, doncs clar, evidentment, doncs te'n queda molt poc per altres coses, eh? També s'ha d'entendre el context. Però com pot ser que ens haguem acostumat a comprar tant menjar barat, però que al final ens acaba sortint molt car, no? I com que no paguem el preu real de les coses, ens costa molt entendre que després, quan un enciam val 2 euros i no 50 cèntims, aquell euro i mig de diferència potser és l'euro i mig més ben invertit de tota la setmana.
Clar, hi ha una cosa important en tot això que feu aquí, que és, una, les plantes oblidades, l'altra, com dèieu, és el banc de llavors, no? La recuperació d'aquestes altres plantes cultivades, però oblidades. I això suposo que deu ser una cosa que deu anar, diguem-ne, en augment, aquest banc de llavors, perquè amb aquesta gran xarxa que teniu avui en dia, no sé, quantes en teniu? Amb aquestes 30.000 bossetes de llavors que heu fet, de quantes varietats de plantes hi ha?
Ara, a nivell de conservar llavors, tenim llavors d'unes 600 varietats diferents, tant silvestres com varietats agrícoles tradicionals. Nosaltres treballem amb xarxa, amb altres entitats de la xarxa catalana de graners, que coordinen una dotzena d'entitats que treballem arreu del territori en recuperar varietats, però calculem que només hem documentat al voltant d'un 30-40% de les varietats que hi havia a Catalunya abans de la Revolució Verda, cap als anys 50-60 del segle passat. I si parlem de fruiters tradicionals, encara estem molt més endarrere. Nosaltres com treballem? Quan fem un projecte, ara estem treballant a Cerdanya, al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà, per recuperar aquestes varietats, el que fem és recuperar, fer la recerca, parlar amb els padrins i padrines, però també intentar que es creguin en el lloc on hem fet aquesta recerca entitats, grups locals, que quan nosaltres agafem i marxem puguin seguir plantant i cultivant i difonent aquestes llavors. Justament és un bon moment per parlar-ne, perquè fa una setmana han sortit les primeres llavors recuperades de l'Alt Pirineu, del nou Pallars Sobirà, que es podran començar a vendre. Per tant, s'ha creat una entitat que es diu Esboiga, que serà la que, independentment de Xarcolan, el dia de demà pugui dedicar-se en el seu territori, a nivell local, promoure la col dels tocinos, el cebull, el tomàquet de Casa Joan Blau, la patata de Tírvia, una patata de fa més de 90 anys que estava a punt de desaparèixer, i tot això treballar a nivell local. Per tant, el que dèiem abans, nosaltres no volem fer sobretot. Volem, sobretot, fer que passin moltes coses. Evidentment, mentrestant, tenim la còpia de seguretat guardada al banc de llavors de Xarcolan, però la idea és que algun dia nosaltres ens en puguem desprendre i que tot plegat funcioni a nivell local. I ara començarem a treballar al Camp de Tarragona, si tot va bé, i potser algun dia al Delta de l'Ebre, i potser algun dia al Baix Llobregat, i es tractaria que tots els racons del país poguéssim saber què és el que teníem, perquè un cop sabem el que tenim, un cop coneixem el seu potencial, podem saber, per exemple, que amb fesols de farta pobra es pot fer unes hamburgueses de proteïna vegetal excel·lents. I per tant, mica en mica, dir, ostres, doncs potser a les terres de la Cerdanya, si en lloc de poder-hi pasturar vaques, perquè ara el pinso per les vaques va massa car i la llet no me la paguen bé, doncs no puc tenir vaques, doncs saps què? Les tornarem a llaurar, com es feia fa 30 anys, i plantarem 2 hectàrees de farta pobra. I encara la gent doncs té la dèria de no menjar carn, doncs saps què? Ens hi fotrem hamburgueses de farta pobres, i ja està. I generes una economia local, allà on ara potser no hi és, no? I aquest és un dels segur centenars o milers d'exemples que podríem anar llistant un darrere l'altre.
Ja m'agradaria anar a un restaurant i de segon tenim hamburguesa de fartapobres, no? Estaria bé.
Si te'n vas, parles amb el David Isdern de Deco Resort, de Cerdanya, a Prullans, ells fan hamburgueses de fartapobres ja ara mateix.
David, quin crac en David de Cerdanya. Èlia, clar, fa 6 mesos vau obrir aquest forn de Jorba, aquest forn ja està obert, però i com va ser que acabés a les vostres mans?
En aquell moment jo no estava aquí, val a dir-ho. Suposo... a veure, Marc, ajuda'm i rescata'm. No, és com tot. Jo crec, o sigui, els projectes de Xercolant molts cops es busquen i molts cops apareixen i crec que el forn va ser una barreja de les dues, probablement. I el Jaume bueno, dona aquesta oportunitat, va donar la
casuística que nosaltres érem molt amics amb els antics propietaris, no? Que eren el Jaume i la Sílvia, i va donar la mala sort, doncs, que el Jaume mor durant la temporada Glòria mentre anava a portar pa d'aquí fins a Sant Martí de Tous, que tenia un altre punt de venda. I aleshores, doncs, bueno, després d'aquesta desgràcia, nosaltres parlem amb la Sílvia al cap d'un temps, per tal de... ella ens transmet que no volen seguir, doncs, amb el negoci, perquè evidentment era la vida del Jaume i doncs, no la seva, no? I que se'n farà aquest forn, i veure si nosaltres coneixeríem algú que li pogués interessar. Aleshores, quan se'ns aixequen les antenes, de dir, ostres, nosaltres no ens hem plantejat tenir un forn de pa, però sí que ens hem plantejat tenir una línia d'alimentació, sí que ens hem plantejat poder explicar i poder demostrar que això que estem dient no és una bogeria, que pot ser real. Per què no, amb un forn que comunica amb el nostre hort, amb el nostre banc de llavors, amb el nostre obrador, podria ser una bona oportunitat per demostrar cada dia que es poden fer pans en farines locals, que es poden fer pans on hi fiques herbes, que es poden fer coques on a més d'espinacs hi fiques cardellet, hi fiques ortigues, hi fiques mostassa o hi fiques verdolaga, i en poder tenir doncs, ara mateix més de 600 productes d'un centenar de productors que estan treballant amb la mateixa filosofia que nosaltres per demostrar que això de recuperar les plantes oblidades i transformar el model doncs, no és una quimera. I com deia l'Èlia, doncs, d'aquesta idea, d'aquest tren que en aquell moment passava i que passava aleshores, això es convertia doncs, en un despatx de pa industrial que portarien d'Igualada i el forn de llenya no estaria actiu mai més, doncs vam decidir que sí, que era una bogeria, però que ho tiràvem endavant. Vam decidir emprendre un micromecenatge que ens ha ajudat més de 1.300 persones a finançar les reformes i el sistema de traçabilitat, transparència que estem impulsant per tal de donar a conèixer què hi ha darrere els productes que consumeixes. I aquí estem, 6 mesos després d'haver acabat les reformes, el forn funciona, es fa pa cada dia, la gent ve, la gent passa, la gent repeteix, la gent està contenta, i anem a tothom a venir, a conèixer, a preguntar, a trencar barreres i a ser conscient que allò que menja és l'acció política segurament més potent que pot fer en el seu dia a dia, perquè al final la fa 3, 4, 5 vegades al dia, si això ho multipliques per tota una vida, et pot servir per, entre cometes, ajudar a canviar el món.
Clar, aquí hi ha una cosa molt important amb tot això, i és que, clar, en un poble petitet com Jorba, tanca el forn, i potser hi ha molta gent que es queden sense pa, no? Això, a part, també, diguem-ne, ja és una cosa, una causa social la que un fa, diguem-ne, en un poble. Una cosa és obrir una botiga de productes alimentaris, ecològics, al mig de Barcelona, però l'altra és un poble... No, quanta gent sou aquí, a Jorba?
600 habitants.
Clar, Èlia, home, jo ho veig com una causa social, també, això.
És molt mal, o sigui, és el fet de que la gent de tota la vida continuï apostant pel forn de Jorba, per proximitat, per producte, i a més revalidi, no?, el canvi que estem demostrant, perquè al final la gent del poble també és molt del que s'ha fet sempre, i una mica hem canviat aquest producte, hem canviat aquell concepte, o sigui, continua sent el forn de llenya, però ens l'hem fet a Xercolant, no? És el forn de Jorba, a Xercolant. I que la gent del poble et revalidi ostres, el que estàs oferint en aquell moment, que tastin els pans més enllà del pa que ja es feia, que tastin el pa del David, que tastin ara els pans especials de garrofa, de fonoll, el de ceba, el de diferents varietats, diferents incorporacions que hem fet, que el tastin i que el tornin a comprar. Hosti, dona moltes... O sigui, és una causa social i alhora encara en poder... El que em preguntaves abans, no? De és real? Sí, és real. O sigui, hi ha gent de tota la vida que venen a buscar el pa perquè és a Jorba, que estan tornant i estan venint a buscar-lo i va, i avui tastaré això que porta, no?, aquest colitxos, aquest lletzó, o això que dius, nen, que es menja, saps?
Clar, jo ara és que m'estic imaginant algun avi que ve aquí a comprar el pa i veu una coca d'això i diu: això que dius tu, nen, això vols dir que es menja, Èlia, no me l'estàs fotent aquí?
Òbviament, és a dir, crec que és la primera reacció, i més enllà dels avis, eh? O sigui, jo a casa amb la meva parella molts cops també em passa, eh? I no cal anar tan enllà, però sí que és cert. I això de què és? I no en tens una de normal? No, bueno, tot és normal, l'únic que això i l'altre, llavors expliques, i com que ja han tastat producte que agrada, s'atreveixen, confien, no?, amb el que treballem. Com a anècdota, em va fer molta gràcia ara per la festa major, vaig pujar coques als padrins i n'hi havia una de verdolaga, no?, aquesta planta rastrera carnosa que tothom que té hort la té. I mon padrí se l'estava menjant. I que bona, nena, que bona això, i què porta? Bueno, carbassó i verdolaga. Que gins tenen, no sé què, allò que em faig un fart de treure i tal. I diu: sí, padrí, però t'està agradant. Ah, doncs sí. Ai, bueno, nena, li dèiem a padrina: ah, bueno, pues potser ho podem provar de fer, no? Perquè els vaig dir: hòstia, amb una truita, amb un ou remenat de verdolaga, és excel·lent, o sigui, és exquisita.
Clar, és que ara em fas pensar en aquella paradoxa també de que un, per una banda, el que fa és agafar un enciam, allò que sigui ben blanc perquè sigui ben tendre, i per l'altre la gent compra ruca, no?, perquè té aquell punt d'amargor i dius: home, podries menjar les fulles de fora que també són amargues, no?
Encara una paradoxa més gran: la gent compra un enciam, unes bosses de mestrum que no tenen gust de res, i com que tampoc tenen gust de res vol dir que de nutrients i vitamines més aviat poquets, i després una parada de comprar pastilletes que són suplements nutricionals. Potser si mengéssim una mica més bé, que les coses tinguessin una miqueta més al seu gust, doncs potser tot això no et caldria, no? I el que t'estalviaries d'aquests suplements nutricionals, mira, pots invertir un enciam que tingui gust d'alguna cosa i que potser t'alimentaria més.
Clar, hi ha una cosa que jo m'he quedat esmaperdut aquí, entre la botiga i la part de dalt aquí on som, que per ser hi ha un foc a terra espectacular. Mira, i aquí, ep, aquesta coli de qui és que hi ha aquí fora, que veig ara?
El què?
La coli, la llum, ah, es diu llum.
La llum està aquí, la llum és el nostre gos guardià, que ens vigila. El que vingui al forn el trobarà a vegades traient el cap per l'escala, però sap que no pot baixar baix, i per tant, si el voleu saludar, l'haurà de pujar o a l'hort o a la part de dalt de la botiga.
Clar, jo ara estic veient, m'heu dit 600 productes de 100 productors. Mireu, mentre estàveu parlant, jo anava donant voltes per aquí una miqueta, allò mirant, hi ha molts productes de molts productors que no conec. Però això com ho feu? És a dir, on trobeu tanta gent que fa coses tan autèntiques? Perquè, a veure, aquesta mostassa que hi ha aquí, mostassa de codony, què és això?
Això és algo nou, que tinc moltes ganes de tastar. No, al final són xarxes, és petits productors que cal fer xarxa entre nosaltres per donar-nos a conèixer, i que molts cops és el que un et porta a l'altre i et porta a l'altre. I mitjançant també les jornades de les plantes oblidades que es fan un cop l'any, és un punt on arriben molts productors, on arriben molts productes nous, persones que fan, que generen en l'àmbit local, en l'àmbit de la recuperació, del conservar, de l'estimar la terra, i que a partir d'aquí molts cops, realment en veus molts, però molts cops ens arriben més opcions de les que ens agradaria poder abarcar aquí, perquè l'espai és el que és i malauradament no podem arribar a tots.
Hi ha una cosa que m'hi he fixat i que diu molt de qui sou o de com penseu, que hi ha el nom del producte, hi ha el preu que us costa i el preu que es ven. Això no es veu gaire sovint.
De fet, nosaltres el que reivindiquem és un concepte de preu just. Un producte no és ni car ni barat. Té el preu que ha de tenir d'acord amb la manera com s'ha produït, s'ha transformat, s'ha comercialitzat, en el sistema de producció, l'economia d'escala, mil factors, però si aquest producte nosaltres el comprem a 3, doncs t'expliquem que l'hem de vendre a 4,20 perquè es pugui sostenir l'estructura de venda del forn de Jorba Xarcolan. Que ho trobes car o barat? És totalment respectable, però nosaltres t'expliquem que no t'estem carregant 10 vegades més ni t'estem venent per sota del preu de cost com a producte reclam. Nosaltres tots els productes que comercialitzem hi apliquem entre un 30 i un 35% de marge, que és el que creiem que èticament doncs, és correcte aplicar, el que permet fer sostenible aquest projecte també econòmicament. I aquesta és una part molt important, una petita part d'un projecte que estem treballant, que de fet ara començarem la segona fase, amb 24 projectes més per fer la prova pilot, que és un sistema de transparència. Hi ha moltes persones que estan interessades en consumir local, consumir sostenible, però el concepte sostenible no sabem què volen dir, no sabem què vol dir, i ens agafen una etiqueta verda ben bonica que hi fiqui bio, eco, sustainable, green, i ja ho comprem i no mirem res, igual és qui no, que ens ve del Perú, que de sostenible no entra res, i cada cop que la mengem un peruà és més pobre. No? Per tant, què es tracta? D'intentar generar un sistema de transparència que en el dia de demà pugui estar a tota la cadena agroalimentària, a tot el sistema agroalimentari, que et pugui conèixer de forma objectiva què hi ha darrere d'aquell producte, d'on han vingut les primeres maneres, quan s'han pagat els productors, del que tu estàs pagant per aquell producte, quin percentatge és el marge de venda, quin percentatge és el cost d'elaboració, quin percentatge són les matèries primeres. Tota aquesta informació està bé a nivell ambiental, social i econòmic, a què estàs contribuint tu com a consumidor o consumidor quan compres aquell producte. No? Això és un repte flagrant, segurament no ens pertocaria a nosaltres fer-ho, hauria de ser alguna administració que ho impulsés, però nosaltres doncs, una mica amb la vocació de servei també a nivell de país intentem impulsar aquest projecte i fer xarxa perquè no passi que les més del 30% de persones, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, que volen consumir local, saludable i sostenible, amb el seu consum no estiguin contribuint a res més que perpetuar el mateix sistema que ara degut al greenwashing. No? Per tant, com fem que la voluntat acabi traduint-se en una acció realment transformadora? El primer que ens cal és que tothom conegui què hi ha al darrere el que està comprant.
Clar, ara em feu pensar que clar, mira, jo normalment amb aquestes xerrades que tenim, amb aquests reportatges que fem aquí a la Fonda, jo sempre pregunto a qui entrevisto una última pregunta, que de fet és una hipòtesi. Aquí davant tenim un diari, però diu any 2000... clar, ara estem al 2022, encara. Diu 2032, i hi ha una notícia, que aquesta notícia parla de Xarcolan. Però aquesta vegada, si em permeteu, ja la faria jo aquesta, no? Perquè la pregunta seria què us agradaria que digués aquesta notícia pensant que és d'aquí 10 anys. A mi el que m'agradaria seria que hi hagués una xarxa tan bèstia que estiguéssiu a totes les comarques de Catalunya. No sé si això és possible.
Ostres, crec que per una part és fantàstic, però crec que també estem defensant un projecte, una forma d'executar que funcioni més enllà de Xarcolan.
Totalment d'acord. La notícia per mi seria que Xarcolan té 100.000 socis arreu de Catalunya, de 100.000 socis i sòcies, i que gràcies a això, gràcies a aquest paper de la comunitat de Xarcolan, dels socis i sòcies, hem aconseguit que hi hagi milers de petits Xarcolan, que no són Xarcolan, que són un altre nom, que gràcies a l'exemple o les barreres que hem trencat a Xarcolan han pogut cultivar blets en lloc de quinoa, han pogut aprofitar el meló d'hivern, han pogut fer una salsa amb ortigues, han pogut obrir una botigueta, o que algú hagi creat una cadena de supermercats on a tot Catalunya de forma fàcil posis a disposició de les consumidores i consumidors aquests productes. Això per mi seria una gran notícia, no? Que sigui normal consumir local, que sigui normal pagar un preu just, que sigui normal que una persona jove els vulgui dedicar a fer de pagès o pagesa, que Barcelona hagi perdut població i n'hagin guanyat les zones rurals. I si Xarcolan ha contribuït a tot això, voldrà dir que Xarcolan haurà sigut útil, no? I tal com deia l'Èlia, segurament sense que Xarcolan hagi hagut de fer-ho tot, sinó que Xarcolan hagi ajudat a que passés tot.
Marc, Èlia, gràcies per pensar que una cosa que podria arribar a ser una utopia pot ser possible. Esperem que tots aquests pensaments, diguem-ne, vagin fent cadena i sobretot hi hagin, això com diem, d'aquí 10 anys, que hi hagin molts petits xarcolans amb altres noms segurament, però que una altra manera de consumir és possible, perquè al cap i la fi, al final, els que acaben, diguem-ne, decidint són els consumidors, i si els consumidors tenen, diguem-ne, la manera d'arribar a vosaltres o d'arribar a aquesta filosofia de consum i de gastronomia, també per altra banda, doncs molt millor.
I tant. Seria un... Bueno, és que realment seria el... Ha sigut, o sigui, tot té sentit, ha sigut fantàstic, ha passat.
Ho farem, segur. Sí. Moltes gràcies.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda de Catalunya Ràdio. Amb Pep Noguer.
Per acabar, una frase de la monja budista i cuinera Joan Kawan que diu: per cuinar és necessari els cinc sentits: cos, percepció, sensació, intenció i consciència. I això és el que volem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, tenir aquesta consciència de que sense pagesia no hi ha cuina. Esperem que us ho hàgiu passat molt bé i que ens tornem a trobar, si tot va bé, res, d'aquí a uns dies, amb una nova Fonda. Adéu-siau i moltes gràcies.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.